l'informatiu de Mutter. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. 4 comarques, 52 pobles. L'informatiu de Mutter. Edita i presenta Josep Roig.
Ben retrobats, estem un dia més dintre de la franja horària en la que les emissores municipals a les Terres de l'Ebre compartim continguts. En aquest cas, els continguts són informatius. Perquè l'informatiu EMUTE pretén això, recollir de cada un dels municipis de les Terres de l'Ebre les notícies més destacades per explicar-los de manera conjunta a través de les nostres 6 emissores. Avui aquest informatiu es correspon a l'edició de dimarts. Estem ja a 23 d'octubre de l'any 2012. Comencem a desenvolupar continguts. Abans, un consell.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
Abans de començar a desenvolupar continguts, recordar a la nostra audiència que si vostès tenen un establiment o una empresa, també poden promocionar-se per tot el territori que abasta l'Associació d'Emissores Municipals a les Terres de l'Ebre, esta que estan escoltant. Poden inserir publicitat a l'informatiu o als altres programes que emetem conjuntament en la franja EMUTE. Pot informar-se a Antena Aldaia, a la Cala Ràdio, al Cana Ràdio, a Ràdio Delta, a Amposta Ràdio o a la Plana Ràdio. I ara sí, ara anem a començar ja a explicar-los com a respirar el territori informativament parlant les últimes hores. I anem a començar precisament amb una notícia que avançàvem ja al final de l'informatiu d'ahir, i és que l'Ajuntament de la Sénia i el Departament d'Empresa segueix executant el pla de xoc d'ajuda dissenyat fa un any del clúster de la fusta afectat durament per la crisi econòmica. En l'última reunió es posava sobre la taula l'oportunitat que pot representar per al sector el projecte Barcelona World. El conseller d'Empresa i Ocupació, Francesc Xavier Mena, es comprometia a concertar una reunió entre els mobilistes i el gerent del projecte turístico-lúdic després dels primers contactes que ja s'han establert entre el sector i l'empresa promotora. Tere Giner, des de la Plana Ràdio, ens informa d'aquesta interessant notícia.
Així és, Josep. El conseller Mena es va reunir per segon cop amb l'Ajuntament de la Sénia i representants del sector del moble i la fusta per seguir treballant en les accions engegades conjuntament per tal de revitalitzar l'economia del municipi. Una de les noves oportunitats que proposa la conselleria d'empresa al sector és la construcció del projecte turístic i lúdic de Barcelona World. L'empresa promotora del complex i el govern ja s'han reunit amb el sector moblista per explicar-los les línies de la iniciativa i oferir-los la possibilitat de participar-hi. Com ha explicat l'alcaldessa de la Sénia, Maruchi Ballester, Mena s'ha compromès també a concertar una visita de la gerència del Barcelona World a les empreses de la Sénia perquè coneguin de primera mà els productes del municipi i veure si poden arribar a algun acord, dia l'alcaldessa. El govern també treballa en establir contactes entre el clúster i altres multinacionals i empreses que treballen o s'han d'instal·lar al territori. Aquest és el cas d'IKEA, que projecta una nova botiga a Tarragona i amb qui el govern negocia per mirar de tancar convenis o establir contactes perquè la multinacional sueca produeixi alguns dels productes que comercialitza a les empreses de la Sénia. Es tracta de contractar en empreses tant a nivell de producció com d'exportació i el Departament ens pot ajudar i que les empreses que s'instal·lin aquí, que consumeixin o comprin productes d'aquí, defensava Ballester. El sector està enllestint també la segona edició del Marketplace per a l'interiorisme d'hotels, Interhotel, que tan bons resultats va donar l'any passat. En la primera edició va rebre la visita de més d'un centenar de representants d'establiments hotelers de la Costa Daurada i s'espera que enguany la xifra creixi significativament. Aquest mes d'octubre es posa en marxa la campanya de promoció de la mostra, que se celebrarà del 19 al 30 de novembre. Com explicava Ballester, és una oportunitat important per als moblistes i és que hi ha empreses que han pogut seguir treballant enguany gràcies als negocis tancats dins d'aquesta iniciativa l'any passat. l'empenta i els projectes innovadors que miren d'emprendre altres companyies a la Sénia per tirar endavant fan que Ballester sigui molt optimista sobre el futur del clúster senienc. A la Fira d'Artesania ha quedat palès l'emprenedoria de la gent de la Sénia des de sempre i ara s'està treballant per seguir endavant i no tirar la tovallola, dia l'alcaldessa. Aquest cap de setmana recordem que el municipi del Montsià celebrava la quarta edició de la Fira d'Artesania de la Fusta i del Moble, on enguany hi han participat una trentena d'expositors.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I el nostre viatge per les emissores associades a EMUTE ara doncs, ens porta a Alcanar. Des d'aquest municipi, des d'Alcanar, avui el nostre company Domènec Ramal ens parla de la sessió plenària extraordinària en la que es va tractar l'aprovació del pressupost municipal per al 2012, un pressupost que el govern canereu d'Esquerra Republicana de Catalunya no va poder aprovar a l'estar en minoria i votar negativament els tres partits de l'oposició, Partit dels Socialistes de Catalunya, Partit Popular i Convergència i Unió. Hola, Domènec.
Què tal, Josep? Bona tarda. Efectivament, des d'Alcanar parlem avui de qüestions econòmiques i en este cas ho fem per referir-nos a aquesta sessió plenària que, de manera extraordinària, el nostre Ajuntament se celebrava just el dia que començaven les festes del Remei, dijous 11 d'octubre. Una sessió en la que es tractava de l'aprovació del pressupost de l'exercici 2012 al nostre Ajuntament, un punt que finalment va acabar sent rebutjat, ja que el vot negatiu dels tres grups a l'oposició van fer que l'equip de govern en minoria al nostre Ajuntament, format per Esquerra Republicana, no pogués aprovar aquest pressupost al qual s'hi van oposar Convergència i Unió, Partit dels Socialistes i Partit Popular. El regidor i portaveu del Partit Popular al nostre Ajuntament, Josep Beltran, explicava algunes de les motivacions que van portar el seu partit a votar de manera negativa en aquesta aprovació del pressupost. Josep Beltran.
Nosaltres ho vam dir al plenari, que ens semblava que presentar els pressupostos al mes d'octubre, quan pràcticament s'ha acabat l'any, pues no és de rebut i d'alguna forma és una evidència més de que aquest equip de govern, i en aquest cas Esquerra Republicana, que és qui el forma, pues ja ha perdut el rumb. Ha perdut el rumb i era com una presa de pèl a l'oposició, però clar, quan se intenta prendre el pèl a l'oposició, ells han de pensar que estan intentant prendre el pèl a part de la població d'Alcanar. Un pressupost no és més que la intenció de, o la demostració d'on se vol portar, en aquest cas, el poble d'Alcanar durant un any. S'aproven unes partides on se destinen uns diners i aquests diners són els que han de fer possible que tota una sèrie de projectes vagin endavant. Clar, presentar uns pressupostos al mes d'octubre significa que allò que se'ns presenta com a pressupost, és a dir, allò que se'ns presenta com els diners que es volen destinar a una sèrie d'actuacions, ja s'ha esgotat abans de començar.
Eren les explicacions dels grups a l'oposició. Per la seva banda, l'equip de govern municipal, en este cas a través de Manel Martí, un dels regidors d'Esquerra Republicana, el nostre Ajuntament, explicava i lamentava el paper de l'oposició en aquesta sessió plenària. Manel Martí.
Bueno, ja sabeu quin va ser el resultat, no? En este cas, bueno, és que l'oposició també està aquesta de manera coordinada, no va voler entrar en el pressupost, no se van parlar de xifres, no van voler parlar d'inversions, el pressupost que portava tot un seguit d'inversions, que són prioritaris per a municipi de Canal, i que moltes d'elles estan en marxa i es faran, encara que no estigui el pressupost aprovat, però sí que en aquest cas és lamentar que l'oposició, una vegada més, ha fet un procediment polític, ha volgut impedir que s'aprove i no entrar, diguem-ne, en cap discussió de que si aquesta inversió convé fer-la o no, que sempre hem estat oberts a negociar, i de fet aquest pressupost va ser lliurat a tots els grups polítics perquè poguessin fer aportacions i no se'n va rebre cap. I lamentar això, no? Lamentar que de nou, doncs, més que una oposició com ha de ser, evidentment, de control de govern constructiva, ens trobem en això, no? En aquesta negativa, en aprovar el pressupost, I negativa també en debatre, no? En entrar en debat de quin és el model de poble, quines inversions cada grup considera, i bueno, això no va ser possible, i ens van trobar amb aquesta negativa, diguem-ne, de principi, sense entrar en el contingut dels pressupostos.
Per tant, ara mateix l'Ajuntament d'Alcanar continua amb el pressupost del 2011 prorrogat, però des de l'equip de govern ja es treballa de cara a l'elaboració del pressupost per a l'exercici 2013 i si pot ser aprovar-se abans d'acabar l'any.
I ara ens desplacem fins a Santa Bàrbara perquè Santa Bàrbara per la Independència es presenta demà al municipi. Demà dimecres 24 d'octubre i a les 8:30 de la tarda i al Centre Cultural de Santa Bàrbara tindrà lloc la presentació oficial del grup que s'ha constituït al nostre municipi per tal de formar part de l'Assemblea Nacional Catalana baix el nom local de Santa Bàrbara per la Independència. Isabel Quadrat és la coordinadora del grup i ens explicava que aquest s'ha format després de comprovar com al poble hi ha molta gent, molta més gent de la que un podia pensar, amb les mateixes inquietuds independentistes. Per això, i seguint les directrius de l'Assemblea Nacional Catalana, ara és el moment en què cal arribar a tota la gent per donar informació objectiva de quina és la situació de Catalunya perquè tothom pugui decidir lliurement cap a on vol anar en el futur. L'escoltem.
No sabies que la força que teníem, no sabies i no veies quanta gent hi havia que sí que tenia les mateixes inquietuds que tu. Sembla que tots estàvem amagadets, que no... no sé, senyeres al carrer se'n veien poquíssimes i estelades ja ni t'explico. Ara se'n veuen un munt, al poble i per tot arreu. És això, l'alegria que hem generat, que entre tots hem generat, és evident, s'ha fet evident, i això és el més important. La Carme Forcadell, la presidenta, està dient que el que hem de fer és arribar a tothom. Ara es tracta d'arribar a tothom, a totes aquelles persones que probablement potser per manca d'interès o per manca de possibilitats, no té la informació esta. Aquesta informació veràs que necessita per a poder decidir. No la té i cal que la tingui. Nosaltres no li direm què ha de fer en cap moment, evidentment. L'assemblea és completament apolítica, cada un farà el que voldrà. Només explicarem raons objectives. Just el contrari d'aquestes informacions tan... torno d'inverinades que ens estan arribant constantment, no? que només generen odi, frustració i trencament. No, se tracta de donar raons objectives perquè la gent pugui opinar.
Santa Bàrbara per la Independència està constituït per una comissió de 12 persones del poble amb la mateixa inquietud sobiranista que demà es presentarà en societat al nostre poble per tal d'informar de les seues intencions i invitar a tothom que ho vulgui a sumar-se independentment de la seva adscripció política. L'acte s'iniciarà amb la xerrada les raons econòmiques, polítiques i socials d'una Catalunya-Estat, per tal d'informar precisament dels motius pels que cal demanar-la. Santa Bàrbara per la Independència té previst organitzar properament noves conferències informatives sobre la situació dels diferents sectors de la societat catalana. Segons Quadrat, la que ara mateix tenen en ment després de la presentació de demà, faria referència al món de l'agricultura i la pagesia.
Zona alternativa. Cada setmana a la teua emissora municipal, un programa per escoltar un altre tipus de música. Indie, pop, rock, electro, alternativa, diferent... Múltiples denominacions per comprovar que una altra música és possible. Recorda, a la sintonia de la teua municipal, cada dimecres, zona alternativa, a les 8 de la tarda.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Ens ocupem ara de temes relacionats d'una manera o d'una altra amb l'agricultura i també amb la gastronomia. Primer que res, anem a Deltebre perquè la nostra companya a Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu, ens parla en una primera intervenció d'arrossaires del Delta de l'Ebre que ha estat guardonada amb la cullera dels 25 anys del Banc dels Aliments.
Les cooperatives agràries de Catalunya portaran enguany gairebé unes 2.000 tones de menjar al Banc dels Aliments per distribuir entre els més necessitats. La Fundació Banc dels Aliments va fer el passat dimarts un acte de reconeixement a la tasca d'aquestes cooperatives coincidint amb el Dia Mundial de l'Alimentació. El conseller d'Agricultura, Josep Maria Pelegrí, destacava que les cooperatives han d'augmentar l'ànima solidària que considera essencial per lluitar contra la paradoxa que cada cop hi hagi més gent pobra i que passa gana, tot i l'alta producció d'aliments. Durant l'acte, la Fundació Banc dels Aliments va entregar la cullera dels 25 anys del banc a les cooperatives arrossaires del Delta de l'Ebre, exportadora d'agris d'Alcanar, Sol d'Ebre, Vitemca, Cítrics Terres de l'Ebre i també a la Cambra Rossera del Montsià.
Gràcies, Lluïsa. Passem ara, més o menys, amb un tema similar i paregut a Amposta, perquè tres restaurants de la capital del Montsià rebien ahir al matí al Saló de Plens de l'Ajuntament d'Amposta l'acreditació AMED que atorga l'Agència de Salut Pública de Catalunya a aquells restaurants que dins els seus menús diaris promocionen la dieta mediterrània. Ens ho explica més i millor des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Doncs efectivament, tres restaurants de la ciutat d'Amposta han obtingut aquesta distinció que van rebre ahir, dilluns al matí, de mans de l'alcalde d'Amposta i del director de l'Agència de Salut Pública de Catalunya. L'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer, ha recordat que estan fent una tasca molt important en la promoció de la salut i ha agraït el seu esforç i la seva professionalitat en favor de l'atractiu turístic de la ciutat d'Amposta. Cal recordar que el Premi AMET té com a objectius promoure i fomentar l'alimentació mediterrània en l'àmbit de la restauració col·lectiva. Així ho explicava l'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer.
Són restaurants que aposten per una dieta mediterrània que es basa amb ingredients tan nostres com és l'oli d'oliva, com són les verdures, les hortalisses, les fruites i també les llegums. A banda de que estem en un lloc en què també es pot, en aquesta dieta mediterrània, té un lloc predominant en el que fa referència als peix, tot tipus de peix. Per tant, ha estat un acte en la que, en la presència del director dels serveis territorials de l'Agència de Salut Pública, el senyor Miquel Àngel Arasa Favà, s'ha fet entrega d'aquestes tres acreditacions als propietaris de restaurants i, per tant, és una oferta complementària que afegim a la gastronomia de la ciutat d'Amposta.
Com diu l'alcalde de la ciutat, utilitzar l'oli d'oliva, afegir llegums, verdures i fruites seques, carns o peixos magres o el vi o el cava en racions individuals, a més de les condicions higièniques i sanitàries òptimes, són els requisits que ha de tenir un restaurant per obtenir aquesta acreditació AMET. En aquest sentit, el director de l'Agència de Salut Pública de Catalunya a les Terres de l'Ebre, Miquel Àngel Arasa, va explicar que s'acrediten els establiments que compleixen la excel·lència dins de la normalitat. En aquest cas, el restaurant L'Estany, el restaurant Gatsby i el restaurant L'Algadí del Poble Nou.
I no abandonem encara el plat, en este cas per a posar-hi doncs, un dels elements de la temporada, els rovellons, perquè ahir dilluns es presentava a Tortosa la que serà la sisena Fira del Rovelló d'Alfara de Carles, que es durà a terme els dies 27 i 28 d'octubre del 2012, per tant, aquest proper cap de setmana. Aquesta fira coincidirà amb les jornades gastronòmiques, en part, les jornades gastronòmiques de la cuina del Rovelló, que es farà també des del dia 27, però que es perllongarà fins a l'11 de novembre. L'alcalde de l'Ajuntament d'Alfara de Carles explicava que la fira fa 6 anys que ja es celebra i que en principi es duia a terme solament un dia. Aquest any, en canvi, tindrà una durada de 2 dies, com explicàvem, el dissabte 27 i el diumenge 28 d'octubre. Enguany la fira compta amb la participació de 46 expositors. Les activitats que complementaran aquesta fira són, com hem dit, les jornades gastronòmiques de la cuina del Rovelló, que se celebraran des del 27 fins a l'11 de novembre i durant les quals, durant les jornades, es podrà degustar als restaurants locals de plats típics de muntanya elaborats, òbviament, amb bolets i rovellons com a ingredient principal.
Segons un informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la ràdio local és la segona més escoltada del nostre país. Si vostè vol promocionar o anunciar el seu negoci, comerç o establiment per la ràdio municipal, estarà fent una molt bona inversió. El seu missatge arribarà a totes les Terres de l'Ebre. Anuncies a la seva emissora municipal. Som la segona ràdio més escoltada a Catalunya. Informi-se'n a l'emissora municipal més propera a vostè. També es pot anunciar en cadena la programació conjunta de l'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre, la ràdio municipal, la veu dels nostres pobles.
L'informatiu Emute.
En aquest mateix informatiu, ahir donàvem compte a la nostra audiència de les fortes pluges que havien caigut durant el cap de setmana a les Terres de l'Ebre i també algunes de les conseqüències d'aquestes pluges. Avui coneixem més d'aquestes conseqüències, com per exemple que aquestes pluges del cap de setmana van deixar a Horta de Sant Joan sense abastament d'aigua. Les intenses pluges del passat cap de setmana van deixar els veïns d'Horta de Sant Joan sense subministrament d'aigua potable durant el dilluns. Els operaris municipals estaven treballant per intentar restablir el subministrament, concretament ahir dilluns al vespre, després que una pedra de grans dimensions caigués de la muntanya i aixafés un tram de la canonada que porta l'aigua des dels Ullals de Morago, resseguint el curs del riu Estrets fins a la població. L'incident va afectar també un segon tram de la canonada per la pressió de l'aigua. Segons confirmava a l'Agència Catalana de Notícies, l'alcalde de la població, Josep Antolí. Al marge de l'afectació en l'abastament d'aigua potable a Horta de Sant Joan, bona part dels danys ocasionats per les pluges es van concentrar també en la xarxa de camins rurals del terme municipal. Entre els vials més afectats es trobava el que comunica la població amb la veïna població de Caseres, on des del dilluns al matí treballaven màquines excavadores per poder-lo reobrir al trànsit. Antolí, l'alcalde d'Horta, explicava també que demanaran al Consell Comarcal de la Terra Alta la màquina motonivelladora per poder iniciar les reparacions el més aviat possible. I encara resseguint el fil de les conseqüències de les pluges del passat cap de setmana, volem també donar a conèixer a la nostra audiència quina és la situació, que recordaran, explicàvem, quina és la situació de la casa ensorrada precisament com a conseqüència de les pluges. Ahir per la tarda coneixíem i sabíem que l'Ajuntament de Tortosa havia donat un ultimàtum als propietaris de la casa ensorrada per a que fessin el desenrunament. L'Ajuntament tortosí requeria ahir als propietaris de la casa que el passat diumenge es va esfondrar parcialment al barri de Santa Clara per a que fessin els treballs d'enderroc i desenrunament en un termini de 24 hores. Per tant, estaria aquest termini a punt d'exhaurir-se. En cas contrari, serà l'Ajuntament qui executarà els treballs de manera subsidiària. Tècnics municipals avaluaven ahir dilluns mateix la situació, un dia després de la caiguda de l'habitatge, que recordem estava deshabitat des de feia 4 anys i estava ubicat al carrer Progrés, al nucli antic de Tortosa. Els 13 veïns desallotjats preventivament de la casa pròxima van passar la nit en cases d'amics i famílies i cap d'ells va requerir finalment que l'Ajuntament el reallotgés a la casa d'acollida. L'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, informava també que com a mesura de precaució els veïns no podrien tornar a casa seva fins que finalitzin els treballs de l'enderroc de la casa esfondrada. La casa es va ensorrar la matinada, recordem, d'aquest passat diumenge, com a conseqüència de les pluges caigudes i estava deshabitada des de feia 4 anys. L'Ajuntament de Tortosa ja havia requerit als propietaris perquè intervinguessin davant el risc d'enfondrament. I a l'informatiu EMUTE tornem una altra vegada a Ràdio Delta. Com els explicava fa uns minuts, Lluïsa Bertomeu ens ha preparat una altra crònica, en aquest cas per parlar-nos del dissabte 27 d'octubre. Aquest proper dissabte, l'Associació de Dones Agents de Salut de Deltebre, ADAS, ha organitzat un gran acte d'homenatge a les dones del Delta en el marc de la cloenda de la 7a edició del curs Dones, Salut i Educació.
Aquest dissabte 27 d'octubre, l'Associació de Dones Agents de Salut, ADAS, ha organitzat un gran acte d'homenatge a les dones del Delta en el marc de la cloenda de la 7a edició del curs Dones, Salut i Educació. L'acte es farà a partir de les 6 de la tarda a Rosaires del Delta de l'Ebre i tindrà com a element central l'homenatge a la vida de les dones silenciades de Deltebre, enguany concretament a les dones matalasseres, llevadores i artistes. La mateixa tarda també es farà la cloenda del curs Dones, Salut i Educació, un curs que va començar el passat 19 de juliol i que ha comptat amb una 50ena d'alumnes. El curs està organitzat pel Departament de Pedagogia de la Universitat Rovira i Virgili i compta amb el suport de l'Ajuntament de Deltebre, l'Institut Català de les Dones i ADAS, tal com explica la directora del curs, Rosa Queralt.
Acabarem fent pràctiques a l'homenatge a la vida de les dones silenciades, que serà la tercera edició, i després ja acabarem pues, amb l'avaluació del curs i la cloenda, que encara que la fem el dia de l'homenatge, sí que se va demanar que fer un acte, diríem, més íntim, no? I llavors entrega de diplomes i tot això, i per tant ho farem, acabarem el 9 de novembre.
ADAS aprofitarà també aquest acte per celebrar el tercer aniversari de l'entitat. A més, atorgaran els premis ADAS Jove, ADAS de Sucre i, per primer cop, l'ADAS Delta. Dissabte, a partir de les 6 de la tarda, també hi haurà la projecció de Lo Trailer Extens Au Pero Au, una actuació musicoteatral i, per acabar, un potluck, que és un terme nord-americà que s'usa en les festes que s'organitzen però en ral veïnat i en la que els assistents a l'acte fan una contribució especial portant un plat preparat dolç o salat.
El nostre recorregut per les emissores de Mute continua ara a l'Ametlla de Mar. Des de la Cala Ràdio, Francesc Callau ens parla avui del 13è concurs de fotografia paisatgística de les Terres de l'Ebre. Les bases enguany compten amb una novetat, i és que les fotografies tindran un format lliure, s'hauran de presentar sobre un suport rígid de 30 per 45 centímetres, respectant un mínim de 5 centímetres de separació entre la fotografia i el suport rígid. Escoltem, Francesc.
Un any més, des de l'Àrea Municipal de Turisme de l'Ametlla de Mar i de l'Àrea Municipal de Turisme de Deltebre, s'ha convocat el concurs de fotografia paisatgística de les Terres de l'Ebre, un concurs totalment consolidat que enguany arriba a la 13a edició. La inscripció en aquest concurs és gratuïta i recordem que hi pot participar qualsevol persona aficionada o professional. Recordem que no s'admeten collages, muntatges fotogràfics, pintures, viratges fotogràfics, fotografies manipulades ni fotografies HDR. Les fotografies hauran de ser inèdites i recordem que no podran haver estat premiades en altres concursos. S'admetran un màxim de 4 fotografies per autor. Les obres s'hauran d'enviar abans del dia 18 de gener a les 2 del migdia a qualsevol de les àrees de turisme de l'Ametlla de Mar o de Deltebre. Les bases enguany compten amb una novetat, i és que les fotografies tindran format lliure. S'hauran de presentar sobre un suport rígid de 30 per 45, respectant un mínim de 5 centímetres de separació entre la fotografia i el suport rígid. Escoltem Damià Llaó, gerent de l'àrea municipal de turisme de l'Ametlla de Mar.
Bé, des de les regidories de turisme, tant de l'Ametlla de Mar com de Deltebre, encetem una nova edició del 13è concurs de fotografia paisatgística de les Terres de l'Ebre, doncs, bueno, amb la mateixa il·lusió de tots els anys, no? Ja que sempre anem rebent aquesta resposta dels concursants, no? Que augmenten la seva qualitat i que no paren de presentar-nos aquestes imatges tan espectaculars d'aquests paisatges tan variats de les Terres de l'Ebre. Pues, bueno, un any més hem apostat per aquest concurs. Hi ha uns canvis a les bases, ja que també ens dediquem a escoltar els concursants, i aquesta vegada vam copsar que era bo, pues, que les fotografies tinguessin un format lliure, encara que s'han d'encaixar dins d'un suport rígid de 30 per 45 centímetres i respectant un mínim de 5 centímetres de separació entre la fotografia i el suport rígid. Això també permet als artistes, no, als fotògrafos, pues, presentar unes obres amb un altre caire i que tinguin més marge de maniobra.
Com és habitual, hi ha una gran quantitat de premis. Cal tenir en compte que es donaran, com a cada edició, primer, segon i tercer premi tant a l'Ametlla com a Deltebre. El primer premi està dotat amb 400 euros, el segon amb 250 i el tercer amb 175. També es lliurarà el premi local a l'Ametlla de Mar i Deltebre, valorats ambdós amb 250 euros. Es donarà el premi Terres de l'Ebre, dotat amb 300 euros, i el premi Blanc i Negre, valorat també amb 300 euros. I, finalment, el premi a la creativitat i el premi a la gastronomia, també dotats amb 300 euros. Els guanyadors seran invitats i avisats oportunament abans del lliurament dels premis, que tindrà lloc dissabte 26 de gener a l'Ametlla de Mar.
I per acabar aquest recorregut viatjarem fins a l'Aldea, perquè des d'aquest municipi, des d'Antena Aldaia, ens han fet arribar una nota per informar-nos de que el passat diumenge a les 8 de la tarda va tindre lloc la presentació dels Quintos 95. La presentació es va fer al Casal de Joves i concretament són un grup d'uns 25 joves que, tot i que no estan obligats a complir amb el servei militar, sí que estan il·lusionats en preparar tota classe d'activitats per al poble durant aquest any. Acompanyats i assessorats per l'equip de govern de l'Ajuntament, els informaven que posen a la seva disposició des de l'Ajuntament tant les instal·lacions com les eines necessàries per a fer difusió de les activitats que prepararan. L'equip de govern està content i convençut de que aquest grup aconseguirà els seus objectius. Aquest acte de presentació dels Quintos 95 i de les seues intencions va comptar amb l'apadrinament del mateix alcalde de l'Aldea, Dani Andreu, i també el tinent d'alcalde, Simón Falcó, així com la regidora de Joventut, Míriam Ferrando.
La informació esportiva a l'informatiu de Mute. Els esports.
Doncs per acabar, efectivament, un breu referit al món de l'esport de la bicicleta, perquè Tortosa acollirà aquest diumenge el Campionat de Tarragona de Bike Trial. El Campionat de Tarragona 2012 d'aquesta modalitat de bicicleta, Bike Trial, tindrà la seva darrera prova a l'àrea ciclista de Vinallop aquest diumenge 28 d'octubre, amb una previsió de participació, segons els organitzadors, d'entre 25 i 30 corredors de diferents edats i procedència, majoritàriament de Catalunya i Aragó. Recordem que l'entrada és gratuïta per a tot el públic i que començarà a partir de les 9:30 del matí amb amb un recorregut de 5 zones i 2 voltes. Les zones es troben totes dintre del recinte de l'àrea ciclista de Vinallop i estan formades per roques, travesses, troncs, tubs i pneumàtics. La prova exigeix passar per aquestes diferents zones amb obstacles, posant el peu a terra el mínim número de vegades. El temps màxim permès per a fer el recorregut de cada zona és de 2 minuts. Aquesta és la cinquena vegada que una prova de bike trial s'organitza a les Terres de l'Ebre. Doncs aquí acaba també la nostra prova, el nostre circuit diari, en este cas per les emissores municipals a les Terres de l'Ebre, per explicar i informar a la nostra audiència d'aquelles notícies més destacades que han passat als nostres pobles i ciutats, com a mi sempre m'agrada dir. Allí on hi ha una emissora municipal, segurament que hi ha una emissora que parla de lo que passa a casa. Aquesta és la nostra intenció. A l'hora d'acabar, com sempre, gràcies per escollir-nos. Demà hi tornarem, en aquesta emissora, i a la mateixa hora. Fins aleshores.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.